escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Bien, pues en este Día Mundial de la Radio nos visita el portavoz de SOMIBI, Elio Verdú, que es, como saben, teniente alcalde del área de servicios públicos y responsable de juventud, museos, turismo y diversidad. Varios temas tenemos para conversar con él. En una semana en la que se ha publicado la orden de la consulta para elegir la lengua base en los colegios, y en la que desde estos mismos micrófonos se le ha recriminado la mala gestión de su área y se le ha dejado también algún que otro mensaje. Así que iniciamos esta conversación después de darle la bienvenida a Elio Verdú. Buenos días.
Hola, buen día. Primero que todo, bueno, enhorabuena y felicitaciones por el Día de la Radio y por dar en valor también todo el trabajo que feo así en Radio IBI.
Que anaba a decir yo, no sé si vos te escoltas la radio, incluso sí. Entrevistes de altres companys de l'equip de la corporació, de l'equip de govern i de
sí,
l'oposició, clar.
Sí, és que es poden dir companys, perquè amb les paraules que he hagut d'escoltar, la veritat és que pues bueno, la paraula company deixa de tindre el sentit de company. No considero jo company a una persona que s'ha dedicat a vindre així a despotricar i a proferir una sèrie de mentides que bueno, que em pareixen un poc d'una ignorància supina, la veritat, i ganes de fer mal, la veritat. Una persona que es planta així en els micros, no vull donar-li molta més veu de la que no es mereix, perquè ja massa veu crec que té esta senyora, però bueno, vindré així a dir que jo tinc en segon pla els veïns d'IBI i que el meu horari és de 9 a 1, és que en fi, és de voler fer mal, no té altra paraula. El que no entenc és el perquè de la intenció. Una persona a la que li he donat la mà quan no tindria ni per què, i menys en un partit com Vox, però li he donat la mà com a partit de l'oposició per a que formara part en taules de treball precisament en el nou contracte, en la decisió del nou sistema de la recollida de la brossa. M'he sentat tant amb ella com amb Maite per escoltar la seva opinió, perquè tingueren informació de tot. Mai li ha faltat informació de les meves àrees. Li he contestat a totes les preguntes que m'ha fet en ple i fora de ple. I no entenc ara mateix els derroteros d'esta persona que vinga així a dir mentides. Pues què voleu que vos diga jo? Amb persones irrespetuoses i mentiroses, la veritat és que no vull tractar. Vull dir, estem acostumats a una política clàssica destructiva i estic donant l'oportunitat de trencar un poquet en aquesta imatge, perquè estem tots cansats, i en això crec que estem tots d'acord, de fer del pleno un salpame de lux, la veritat. I crec que la ciutadania el que necessita és veure una corporació que, encara que siguin idees distintes, puguen anar un poquet en el mateix sentit i en accions, com les que fa la senyora Lourdes Massegosa. Pues què vol que vos diga? A mi personalment em decepciona. Mira que no he d'esperar jo massa d'esta persona, però que vinga a atacar-me dient mentides sobre la meva persona, sobre el treball que faig o deixe de fer, d'eixa mala manera, a mi se mal gust. És que per començar és farta dir que si el meu treball es basa en fer caminet a una butaca a les Corts en compromís.
Sí, això anava a preguntar-li, clar.
És que en fi, és que és d'ignorància supina, la veritat. Si pensa realment que el meu camí és arribar a les Corts, és que la pobra no ha... Lo que li vaig dir ahir, si quisieras informarte bien, passaries por mi despacho y me preguntarías cómo van las cosas y tal, pero vamos, no tinc yo, y tú puc asegurar ahora mateix cap intenció de pujar cap amunt, y vamos, ni un mig escaló, la veritat. A més, en varis deleznable, o sea, deleznable és que s'hagi volgut inventar i fer ixe mal de que el meu horari és de 9 a 1. M'agradaria saber en què ha parlat esta persona per dir que jo vaig de 9 a 1, perquè, en fi, jo tinc la consciència molt tranquil·la, perquè qualsevol persona que em conega pot corroborar que això és més fals que un bitllet del Monopoly. O sigui, tant els treballadors de la casa com altres serveis, com altres companys, saben de sobra el temps que jo dedique a totes les regidories i a tots els serveis i a tot el meu treball, tant dins de l'horari dels funcionaris com fora de l'horari. I això és que estic més que tranquil. Estic més que tranquil perquè moltes vegades sóc l'últim en eixir de l'Ajuntament. I a què dedique tot aquest temps? Perquè crec que esta senyora no és gens conscient, perquè també li va voler dir que no tinc els veïns perquè estic de reunió amb tècnics i això és l'excusa que pose. Bueno, jo crec que és que no és conscient de les coses que comporta servis públics, perquè servis públics són dos paraules, però les competències que comporta són 300. Lo que en altres ajuntaments comportarien 5 regidories distintes estan concentrades en una. Así. Com puga ser, vaig a exemplificar. Pues, òbviament, en reunions que en estan perquè són els que en poden donar la solució i és que es dediquen precisament a la gestió de serveis i són els que en poden donar resposta als ciutadans, als que he d'atendre després. O sea, jo sóc regidor, sóc polític, no sóc tècnic. O sea, he de reunir-me amb ells, sobretot, per gestionar tota la burocràcia que comporta. Per cert, als que estic més que agraït per tot el treballasso que fan, la veritat. I bueno, dins de serveis públics tenim tant ara mateixa, o sea, perquè es faig la idea un poquet la gent de en què treballa Elio Verdú, que no és sentar-me en el despatx a fer mocions, és molt més. I m'encanta que diga que les mocions que presentem nosaltres venen de dalt com si les que fera ella foren de puny i letra. Que bueno, sincerament, no vaig a donar jo ara mateix a cap marca d'intel·ligència artificial, però tots sabem la que utilitza. D'altra banda, pues això, explicar un poquet en què consisteix serveis públics, perquè crec que també la gent tendia a pensar que serveis públics és únicament pues, la neteja viària i el manteniment de la via i nada més lejos de la realitat. Ara mateix estem preparant la licitació per a la nova contrata de neteja viària i la recollida de residus, que és un tema molt, molt complex, com ja he explicat en moltes altres ocasions, i són coses molt serioses i complexes que comporten moltes consultes a nivell econòmic, a nivell tècnic, a nivell de consorci, i requereix moltes reunions i moltes consultes. També duem el control dels contrats actuals dels propis contractes de la neteja viària i els residus. O sigui, estem preparant els nous, però n'hi ha que seguir controlant els actuals. Estem també amb el tema de la licitació de la neteja d'edificis municipals per a que estiguin totes les dependències netes. S'ha de tindre també un control sobre el contracte i a part de la licitació que està en marxa. També tenim una licitació, una assistència tècnica per licitar el control d'incendis, que això també es du des dels serveis públics. També duem el control i la prevenció de la legionella, el control de plagues, de desinfectació, de ratització i desinfecció, el control de desatascos en la red de sanejament, el manteniment de la flota mòbil municipal de tots els vehicles, la gestió de l'educació ambiental, el control del contracte del sistema d'alarmes, el control del contracte de portes automàtiques, el manteniment d'ascensors, el manteniment dels sistemes de calefacció, el subministre del combustible, el subministre de materials dobles i, sobretot, estar molt al dia de les distintes normatives que regulen tots aquests serveis i a qualsevol canvi. A tot això hi ha que sumar-li el manteniment de la via, els parcs i jardins, els col·les, l'il·luminat públic, l'aigua potable, la gestió del bus i tot això. Tot això és serveis públics, però és que també educa 3-4 regidories. És que podem parlar, si no, de les competències que venen de patrimoni, que són moltes, com puguen ser les expropiacions rogades que duen pendents des de fa molts anys, que implica estar en contacte amb els interessats contínuament i la major part del temps no solen ser conversacions massa distendides perquè són disputes jurídiques, les autoritzacions d'ús i cessió d'espais públics, les concessions demanials, els convenis, estar en continu contacte amb urbanisme, i això suma-li turisme, joventut i diversitat. Aleshores, abans de vindre així a dir simple i llanament que el meu horari és de 9 a 1 i que no tinc els veïns i que els veïns en segon pla, crec que primer no estaria de més que passarà pel meu despatx i s'assentarà amb mi o que em preguntarà com van certes coses, perquè mai m'he negat a donar-li cap tipus d'informació, i això ho he dit en ple, li ho he dit en privat i ho pot corroborar qualsevol altre regidor de l'oposició, igual que de l'equip de govern. no vaig entrar jo a qüestionar quin és l'horari que fa ella o el treball que fa ella. Ella haurà de ser conscient del treball que fa. Crec que es pot fer política de moltes maneres, Lola. Crec que es pot parlar del teu rival polític de moltes maneres. Li vaig dir, tu pots, a mi no em sap greu que vingues així i transmitisques lo que el sentir dels veïns que tinguin el seu malestar, que pues, en compte a la brossa, en compte a la neteja, en qualsevol altre aspecte, i es pot dir de moltes maneres. Inclús pots arribar a dir que t'agrada més o menys les decisions que jo puga prendre, ni molt menys. Ahí queda la llibertat d'expressió. Lo que crec que no és lícit, lo que crec que no és lícit és atacar ja en lo personal amb mentides, perquè és que en això és experta la dreta i l'ultradreta. I crec que qualsevol persona que pugui haver estat escoltant aquesta ràdio i pugui arribar a creure que jo faig aquest horari, la senyora Lourdes de Massagosa no és conscient del mal que pot arribar a fer això. Aleshores, bueno, des d'ací li insta a que reflexioni un poquet a quin model de política volen el seu poble, tant que el seu partit s'abandera d'una alternativa.
Al margen de lo mal que le haya podido sentar a usted esta afirmación, lo que sí está claro es que, ya no lo digo por estas declaraciones de la portavoz de Vox en concreto, sino en líneas generales, cuando se empieza a hablar de que trabajan poco y cobran mucho, esto al final cala en los ciudadanos y acabamos pues lo que está un poco ocurriendo, ¿no? Con mucha desafección sobre el tema de la política.
Efectivamente, sí, y lo entiendo que al final si cala ese mensaje la gente acaba pensando lo mismo. Yo la verdad es que es muy fácil también proferir esos mensajes desde la oposición, de pónganse a trabajar, es que no están haciendo nada. Claro, es que eso puede dar a pensar que yo me quedo en mi casa o que me quedo sentado en mi despacho jugando al buscaminas en el ordenador. Y es que de verdad lo digo, cualquiera que tenga alguna duda sobre el trabajo que estamos acometiendo los políticos ahora mismo en gobierno, que pase por el ayuntamiento y que pregunte a los propios funcionarios, que son los que nos ven allí todos los días. Y además es que me quedo muy tranquilo porque yo a los ciudadanos que estoy atendiendo creo que saben de sobra que intento poner dentro de mis posibilidades, como ya he podido explicar con todas las concejalías que llevo, poner toda mi atención y todo mi interés, porque quiero que las cosas salgan dentro además de las dificultades que estamos teniendo. Así que bueno, es que entrar en estas guerras absurdas, lo que digo de sálvame de luz en un pleno, de que si tú cobras más, que si tú bueno, igual que el ridículo ridícula afirmación que quiso hacer Lourdes sobre si alguna vez se sube el sueldo, es que en fin, cosas que no vienen a colación y que lo único que pretenden es crispar. Es que yo podría decir lo mismo de ella, es que usted también cobra un sueldo que no es bajito y podría a lo mejor hacer más como oposición. Pero es que no voy a entrar en ese juego. Es que no voy a entrar en ese juego, Lola. Aquí venimos a trabajar, a hablar de política y vamos a dejarnos ya de historias, porque le recuerdo que las retribuciones se aprobaron en pleno.
Pues voy a preguntarle por alguna de las cuestiones que ha mencionado ahora mismo, repasando esas funciones del área de servicios públicos. Por ejemplo, los contratos de limpieza, de recogida de basura, desde la anterior entrevista hasta esta, en este último mes, ¿han ido avanzando?
Sí, por supuesto, van a empezar ya a redactar los pliegos. Estábamos pendientes de reunirnos también en el equipo de gobierno para ver cómo podíamos cuadrar eso dentro del presupuesto. Y bueno, de momento va a tirar para adelante. En cuanto estén los pliegos redactados y se saca la licitación, ya vendrá a dar un poquito más de información sobre qué sistema será y qué es lo que pedimos como ayuntamiento para que se presenten las empresas.
La limpieza de edificios municipales también está a punto ya.
Sí, está a falta de una mesa de contratación para decidir el adjudicatario, y esperamos que en las próximas semanas, máximo un mes, pueda estar ya la nueva empresa en perdón, en funcionamiento con un contrato, porque tengo que recordar que ahora mismo estamos funcionando con un contrato de emergencia y es muy complicado gestionar un servicio a través de un contrato de emergencia, porque tiene muchísimas limitaciones y tienes que estar muy muy pendiente de que no se escape nada, ni con esto quiero decir que hay un trabajo detrás impresionante.
En el tema de la limpieza viaria, ya en septiembre hablábamos de que había como una ampliación, digamos, a lo que era el servicio mientras se tramitaba toda la cuestión burocrática de este nuevo contrato. Desde la oposición consideran, aquí lo han dicho también estos días, que no ha dado el resultado esperado y vendido cuando se presentaba. ¿Usted qué opina de cómo va el tema de la limpieza en estos meses transcurridos desde fiestas prácticamente hasta hoy?
Yo creo que ni tanto ni tan calvo, la verdad. Yo creo que la verdad es que algo sí que se ha notado. Teniendo en cuenta la situación que teníamos anterior con el contrato anterior respecto al nuevo, sí que hemos podido ver diferencias. Lo que pasa es que siempre se pone el foco en las deficiencias, aunque sean unas cuantas, no son el foco principal. Vamos a hablar de que tenemos más baldeos diarios, que la empresa, cualquier baldeo que yo le pida, está atendiéndolo. Que nos está desbrozando las calles, nos está desbrozando los alcorques, cosa que antes no ocurría, que están haciendo limpiezas de invernales continuamente. Además, ahora estamos implantando un sistema de control de calidad para también tener un control sobre el servicio. Quiero decir, es que entiendo que hace falta más, entiendo que hace falta más limpieza, pero es que para eso hay que invertir más dinero. Y más personal. Este pueblo es muy grande y los trabajadores también tienen que no pueden asumir unos pocos la carga de todo la limpieza del pueblo. Seguimos en un contrato que está en baja temeraria. Quiero decir, hay que sacar a licitación un servicio que no tenga fisuras, unos pliegos que no tengan fisuras, que se pueda valorar más la calidad del servicio y la cuestión técnica y no tanto la económica, que está claro que se tiene que valorar porque por ley tienes que valorar la oferta económica, pero que lo que hay que hacer es invertir más en limpieza. No podemos tener un pueblo reluciente y pagar 2 duros. Es que es así, más con todo lo que ha subido la vida en general. Los precios están subiendo un montón, hay que hacer un montón de revisiones de IPCs que además se deben. Y bueno, para tener un pueblo más limpio, lo que yo quiero decir es que por supuesto que podemos llegar todavía a mucho más de lo que estamos llegando ahora mismo. Ahí, vamos, le doy la razón a cualquier persona que lo opina, pero es que tenemos que invertir más.
¿Y qué ha pasado con el camión de la recogida? En este caso es recogida selectiva.
Efectivamente, sí, pues se ha averiado el camión, se ha averiado una pieza específica del camión. Está la empresa viéndolo con el concesionario, la empresa concesionaria de los camiones, porque bueno, es un camión un poco antiguo y han tenido que pedir la pieza a otro lado, la tienen que fabricar y tienen que traerla, y eso es lo que se nos está demorando. Entonces la empresa, para no dejar el servicio colgado, lo que ha hecho es solicitar otro camión para pues hacer el servicio. Lo que pasa es que es un poco más pequeño. Con el de cartones no tenemos tanto problema, donde más se nos satura es en el de plásticos. Es un camión que comparten a nivel provincial, y bueno, pues de momento el servicio creo que está cumpliendo, a pesar de que la cuestión es que conforme se vacían se saturan enseguida estos contenedores, porque tampoco hay suficientes contenedores en todo el pueblo y los ciudadanos generamos muchísimo residuo plástico. Entonces, bueno, yo creo que la empresa está también cubriendo todo lo que puede, y creo que no lo está haciendo para nada mal.
La calefacción en el Colegio Cervantes, ¿qué ha ocurrido con la calefacción de Cervantes? Porque estos días ha pasado frío, entonces.
No, la verdad es que vengo de hablar con el fontanero y eso está arreglado. Es que no sé a lo que vino la intervención en pleno, porque obviamente en el pleno no quise tampoco contradecirle al concejal que me lo dijo, porque quise asegurarme, pero es que hasta donde tenía entendido, el fontanero se había acercado por allí para ver qué pasaba. Lo que me ha explicado es que en el comedor es donde más frío se nota, y es posible que sea por una cuestión técnica, una rejilla de la unidad de temperatura, ay, no me recuerdo, es la UTA. Hay una rejilla por la que es una instalación antigua, y puede ser que por ahí esté colando el frío y se esté escapando el calor, entonces van a ver de sellar eso. Pero en principio, con la bombita que les han puesto, está funcionando. No me han reportado de momento ningún incidente respecto a la calefacción. Y además, precisamente en el Cervantes esta semana han estado haciendo un montón de arreglos.
Ja que estem parlant de tema col·les, anem a la qüestió de la tria de la llengua base a col·les i instituts. El dia del ple encara no s'havia publicat l'ordre de conselleria, però ara ja sí. La votació serà del 25 de febrer al 4 de març. Van aprovar una moció instant a la retirada, però és clar que no ha sigut possible. Per què no estan d'acord? En línies generals, diguem, i després anem a temes concrets. Per què no estan d'acord en la consulta?
Doncs perquè l'únic que crea és conflicte. Aquesta consulta és un insult a la verdadera llibertat d'elegir. Aquesta consulta l'únic que va a crear és més tensions entre les famílies. Com vaig dir en el ple, estem tornant a traure a debat el tema de castellà-valencià, tornant a traure a qüestionar si la llengua valenciana és útil o si no és útil, si mereix la pena que els nostres fills estudien o no estudien el valencià. Anem a veure, estem en un territori on es parla valencià, on s'ha de velar per la cooficialitat de les llengües i on s'ha d'assegurar un bilingüisme. Aquesta llei i aquesta consulta l'únic que fan és mermar precisament l'ús del valencià i crear una idea que ja existia, o sea, incrementar la idea de que el valencià és roí i de que el valencià no mereix la pena i de que és una llengua imposada. Jo estic fart de haver, dic jo i parlo en nom de totes les persones que estem en contra d'aquestes mesures, de que es vinga baix la mentira i la fal·làcia de que això és una democràcia i que n'hi ha que deixar decidir a les famílies el que volen estudiar els nostres fills i filles, quan això ja existia. És que tu, si volies, apuntaves al teu xiquet o xiqueta a la línia valenciana, i si no, l'apuntaves a la línia en castellana que tenia menys percentatge de valencià. I sam ximpum que te boom, això és triar. Perquè si ara mateix una família vol triar la llengua valenciana, però resulta que no és majoria, li toca menjar-se l'educació en llengua base en castellana perquè sí, quan tenen el dret absolut de voler estudiar en valencià. No entenc on està la pega. És el que vaig dir, no acabo d'entendre on està el mal de tindre una educació sencera en valencià. L'únic que hi ha són beneficis, perquè està estudiant en una altra llengua. I no va perdre cap de coneixement en castellà, perquè el castellà és la llengua oficial en tot l'estat. I és una llengua que és la predominant en ús. Aleshores, no va perdre's. I és el que li vaig dir. Jo mateixa vaig tindre una educació sencera en valencià. I vaig tindre una educació sencera en valencià, inclús en l'ESO, inclús he de dir que tenint l'educació, jo en valencià tenia professors que mos parlaven en castellà, tenint jo el meu dret a que em parlaven en valencià, i que sorpresa que puc parlar castellà perfectament. On està la imposició? Que per què? On he après el castellà? M'he anat a classes clandestines de castellà? No, anem a veure. És que és una tonteria pensar això. I a part, he pogut estudiar altres quatre llengües. És que jo vaig dir en ple, on està l'impediment d'estudiar valencià? Vaig a posar un exemple així, un plan anecdòtic personal, que jo en la carrera, quan les primeres setmanes, quan estàvem coneixent-nos, bueno, les primeres setmanes i durant lo que és tota la carrera, jo parlava amb els meus companys en valencià, i en qui parlava castellà, pues parlava castellà un poc la situació que viu qualsevol persona valencianoparlant, que pot parlar castellà i valencià en una situació a la vegada. I les persones que venien de la zona exenta en valencià, o persones d'Alacant i d'Elx, ens diuen, tio, quina enveja que pugueu parlar valencià i castellà així i pugueu canviar tan ràpid. Ojalà. O sigui, jo diria, clar, és que això és perquè a vosaltres se vos ha llevat l'oportunitat d'estudiar en valencià, i allí, sent del territori valencià, li tocava apuntar-se a introducció al català, en comptes de a la assignatura de llengua catalana, que era una continuació de aprendre la llengua. Li tocava començar de nou amb les persones que venien de fora del territori valencià. És una llàstima que realment no es veja que no és cap cosa roïna el tema d'estudiar valencià, però és que l'única intenció que tenen és tornar arrere, i aquesta mesura del PP venia de la mà de Vox. això és una altra mesura franquista i no sé, a mi em recorda això quan estava jo en l'institut i en 2012 i amb les lleis de Wert i amb les retallades el tornar a tindre que eixir al carrer a queixar-nos perquè la llei educativa està mal feta. És que és de vergonya.
Per què pensen que està en perill realment el valencià? Si l'assignatura es mantindrà només en una diferència, si no m'equivoque, del 20%.
Per moltes raons. Principalment perquè si tu no fomentes la llengua que està minoritzada, que realment té problemes dins d'un territori i que és la que corre un perill per la situació sociolingüística, si tu lleves del sistema educatiu que la, si lleves la llengua base del sistema educatiu d'esta manera, perquè si no ix majoria que això és el que ocorrerà en molts pobles on n'hi ha mitjana de predominància en castellà, l'únic que estàs fomentant és que desapareguen aquestes zones i que tornen a aparèixer les predominàncies en valencià i en castellà. Si no s'assegura un ensenyament de llengua base en valencià, no estem afavorint un bilingüisme i no estem afavorint una cooficialitat real de les dues llengües. I això és el perill que corre, a més de les tensions que crearà i que està creant ja entre les famílies per l'origen de les famílies. Perquè, clar, és que tu vienes de fuera, és que los que estamos aquí, ja, però és que jo que vengo de fuera tu me estás imponiendo. I debats consistiguen en 1960, quan no haurien d'estar passant aquestes coses. És que, de veres, el perill que corre la llengua en aquestes mesures és real. Perquè el que no volem és que es quede relegat a un àmbit oral. És que el que volem és que tinga el mateix prestigi del que es mereix, al igual que el castellà, dins de la Comunitat Valenciana. És que no, crec que no és tan difícil d'entendre.
Sí, que el problema és que no parten del mateix punt, diguem.
Efectivament, no estan partint del mateix punt. Actualment, com vaig explicar al ple, estem en una situació de diglòsia i això afavorirà una situació major de diglòsia. La diglòsia és una situació en la que hi ha dues llengües en un mateix territori, però una predomina sobre l'altra. Perquè està dotada de més privilegis que l'altra. La llengua que ha patit històricament una restricció s'ha de cuidar, s'han d'implementar mesures perquè no es perda. Es tracta d'un patrimoni cultural i lingüístic inclús d'aquest estat. És que a més ve arreplegat en la Constitució Espanyola i ve arreplegat en l'Estatut d'Autonomia. És que aquesta llei està en contra d'aquests preceptes. Aleshores, si n'hi ha dues llengües i una està maltractada, lo que n'hi ha que fer és afavorir-la. O sea, tot això ve, com sempre, perquè la dreta vol polititzar la llengua i dir que afavorir el valencià és pancatalanisme i que esto va ligado a idees independentistes, i no, aprendre valencià és aprendre valencià, és una llengua. Tu pots aprendre valencià i tindre la ideologia que tu vulguis. Més que res, és que ja et dic, és molt hipòcrita que aquestes persones estiguin recolzant això quan la mateixa regidora de Vox a nosaltres de Portes cap a dins ens parla en valencià i ens escriu en valencià, i això és gràcies a que ha tingut un dret lingüístic de poder aprendre-lo i aprendre a escriure-lo i aprendre a parlar-lo. Aleshores, és una contradicció supina. És difícil, a mi més difícil concebir com en aquests caps poden pensar que això és una mesura positiva per a la societat, perquè ja estan veient que està creant confrontació. Això està creant confrontació entre partits, entre famílies que abans no existien.
Diu vostè, també volia comentar una qüestió que diu Vox, però abans la seva deia vostè en el ple, que la tria del valencià clar, no garantitza que s'estudi en valencià, no?
Efectivament, perquè si no n'hi ha una majoria de... no n'hi ha un mínim percentatge que llegisquen el valencià, per molt que, o sea, que a més seran minories grans, no estudiaran en valencià. Aleshores, on queda el dret d'elegir? on queda el dret d'elegir. Inclús, vaig a posar-me en l'altre extrem. Anem a un poble que siga purament valencià, on la predominància del castellà no siga tan com pugui ser en un poble com Ibi. Imaginem que la majoria això, elegissin el valencià, on queda el dret de les famílies a que estudien en castellà, a que tinguin la llengua base en castellà, perquè aleshores ahí és on hi haurà una imposició. És clar que la gran majoria d'imposició vindrà a les famílies que volen estudiar en valencià, i se'ls imposarà que no, que s'estudia en castellà, perquè ho ha llegit la gran majoria ja. Però anem a veure, i on queda el meu dret a que es faci una línia com està funcionant ara? Si és que no estaven funcionant mal les línies, és que són mesures polítiques, no estan mirant per la pedagogia real de l'educació.
Tema valencià català. Diu Vox que el Botànic va imposar el valencià, o millor dit el català. Què pensa vostè d'aquesta afirmació?
Bueno, jo penso que aquesta persona que ve d'un partit que tot el que vinga de l'essència pues, és negacionista, no ho accepta, i es pensa que això, aquestes afirmacions són polítiques. Anem a veure, de nou, anem a llevar la idea de política i d'independentisme i del tema. Anem a parlar purament de llengua, que és el que li vaig explicar. Perquè jo recordo que va voler dir que sí, que realment el valencià és anterior al català, i en fi, que algú va voler imposar que la llengua es diguera català. Que es diga com es diga, és la mateixa llengua. O sea, això... no és algo que vulgui imposar jo, per molt que la senyora Lourdes ho diga, és algo que és un precepte lingüístic, és que és algo en lo que tota la comunitat lingüística està d'acord. O sea, és una llengua amb dialectes. O sea, està el dialecte oriental i el dialecte occidental, i aquests dos dialectes també tenen subdialectes. Si mos anem a dividir la llengua en les varietats dialectals en base al territori, pues tenim el dialecte balear, el dialecte valencià i el dialecte català. Però vamos, és que tampoc es parla igual dins de la comunitat valenciana en tots els territoris, ni igual que es parla igual dins de Catalunya ni dins de les Illes Balears. Hi ha dialectes dins de la mateixa llengua. Què més dona que diga valencià que català? És la mateixa llengua. I voler diferenciar català i valencià com a dues llengües és com voler diferenciar que mexicà i castellà. No té cap sentit. No té cap sentit. És la mateixa llengua. Aleshores, per favor, en comptes de dividir, anem a unificar tanta unitat que a ells els agrada.
Ara el que es necessita és que les famílies participen i sobretot que tinguin informació per a saber el que van a votar el dia 25, entre el 25 de febrer i el 4 de març. Als col·legis sé que hi ha reunions, avui i demà estan fent-se reunions a les famílies per a explicar esta qüestió, de la que els mateixos col·legis no tenien massa informació, segons van parlar en la reunió del Consell Escolar, no?
Efectivament, el propi Consell Escolar, pràcticament tota la comunitat de docents estaven crispats perquè no tenien informació, i parlaven del caos que va suposar aquesta llei i aquesta consulta. O sigui, s'ha organitzat com el que organitza un sopar a sa casa, improvisat, la veritat. Els professors no han tingut la informació suficient, ni els professors ni les famílies. Vull dir, estan atentant i estan organitzant sobre decisions molt importants que han de prendre les famílies, que és fonamental el tema de l'educació, però no estan informant ni de com va, no estan informant-los ni de com anava a fer-se, ni del perquè. O sea, no hi havia cap informació, la veritat, i això és el que més es queixen els professors. I clar, la senyora Maite deia que no crisparem l'ambient, que n'hi havia que esperar a que donara informació, però a què hi ha que esperar? Al dia d'abans de la consulta? I és que això és el que pretenen, que es faci a presses i carreres per a que es faci mal, i òbviament per a que hi hagi un benefici sobre el castellà. No té més.
A veure què passa en aquesta qüestió. Altre tema, Elio. Som IBI, Sumem Anil i Compromís Castalla s'han unit, diguem, contra el negoci de les macroplantes fotovoltaiques. Per què pensen que s'interessen anar de la mà?
Perquè al cap i a la fi estem parlant de macroprojectes que afecten a tota l'àrea de la Foia de Castalla i òbviament la unió fa la força i hem d'anar de la mà per intentar rebatre i allargar el màxim possible que aquest projecte es faci realitat. Estem parlant de és el mateix tema de sempre. Estem totalment en contra de que s'implanten este tipus de macroplantes perquè no contempera res amb l'impacte mediambiental i vam decidir anar de la mà amb Sumem Unil i amb Compromís Castalla perquè al cap i a la fi som afins i som pràcticament els únics que estan lluitant per a que això no ocorrega.
En Onil y en Castalla ya se llevó una moción en este sentido a los plenos, que fue aprobada por unanimidad. En IBI la elevarán a debate en el pleno de marzo.
Efectivamente, aquí queremos llevarla a debate. Esperamos contar con el apoyo, ya que se contó con el apoyo anterior cuando empezaron los proyectos. Espero que no reine la hipocresía y que se aprueben, porque creemos que es muy importante que nos manifestemos, que nos posicionemos precisamente los que estamos ocupando cargos públicos para dar voz a todas esas entidades y que están luchando para que se preserve los parajes naturales.
Pues para conocer precisamente el paraje que se vería afectado en IBI, desde Somibis ha organizado un paseo de protesta, digamos.
Efectivamente, sí. Queremos hacer una pasellada por toda la zona donde discurriría toda esta planta para concienciar de lo grande que va a ser y de qué zonas va a tocar, qué zonas naturales va a destruir. Para mí es que lo va a destruir, lo va a malbaratar y bueno, va a crear, aparte de una imagen visual negativa, un impacto medioambiental que no se está teniendo en cuenta.
Elio, pues estamos ya en el último minuto, pero todavía quería que me aclarase el tema de la tasa de la basura.
Sí.
Porque esto se va a dividir, la factura que ahora mismo estamos pagando se va a separar del agua, basura por un lado, agua por otro. ¿Esto ya va a ser efectivo este año o
sí,
ya tendrá que ser de cara al 2026? ¿Todavía estamos en plazo de que se incremente la tasa de la basura?
No. Vamos, una cosa es el incremento y una cosa es el cobro, ¿no? Voy a explicarlo para que la gente lo tenga claro. Queríamos también hacer una notita de prensa para explicarlo. A ver, la ley no permite que una concesionaria de un servicio se haga cargo de recaudar unas tasas como la de la basura. Entonces, lo que estamos haciendo es tramitar esa delegación de competencias en Suma, que será la encargada de recaudar esa tasa de RSU. Como Suma funciona así, que lo cobra en dos plazos, como con con las gestiones de delegación en Suma no vamos a llegar a la primera voluntaria, el cobro de la tasa de la recogida de la basura vendrá de cara a la segunda voluntaria y será un cobro único, pero al mismo precio que estaba, es decir, la misma cantidad, la misma cuantía, la misma cuota. De cara al 26 ya abordaremos esa subida de la tasa, porque claro, tenemos que subirla porque tiene que estar acorde a los servicios que se esté prestando y no puede ser deficitaria. Pero sí, este año se pasará la delegación a Suma y será un cobro único, y a partir del 26 ya tendrán, pues eso, el plazo de la primera voluntaria y el plazo de la segunda voluntaria. Y bueno, también informar que Suma tiene a disposición el fraccionamiento del pago para toda aquella persona que no pueda asumir ese pago de una vez.
Entendemos entonces que ahora pagaremos uno de los recibos todavía con el del agua, Y el siguiente ya sería, a ver si lo he entendido bien.
No. Con el agua no va a venir ya este año. Va a venir directamente con suma de cara a la segunda voluntaria.
Vale, pues entonces...
Es de cara al último trimestre del año.
O sea que si recibimos una factura de suma, que es la primera vez que nos llega, no asustarse.
Efectivamente.
Lo desglosarán allí, se explicará, obviamente,
Efectivamente, eso viene desglosado y vendrá todo informado. Aún así, cuando vaya a venir el plazo de nuevo para el cobro, lo avisaremos y lo explicaremos de nuevo para que la gente no se alarme.
Claro, porque pueden surgir dudas si recibimos ahí, claro, un aviso de un cobro que hasta ahora no nos había llegado, con esa fórmula al menos.
Eso es.
Bueno, y el año que viene, aunque todavía quede para eso y tampoco es un visionario, Elio, para adaptarnos a esa normativa y que no sea deficitario, ¿se tendrá que incrementar mucho esta tasa? Porque en otras poblaciones hemos visto...
Tampoco puedo decir exactamente, porque hasta que no tengamos el nuevo contrato y la adjudicación, no podemos tampoco calcularlo. No podemos calcularlo porque sin un precio de adjudicación de las nuevas contratas no podemos calcularlo, pero sí que se incrementará. Esperemos que no sea una barbaridad, porque es verdad que aquí ahora mismo tampoco es deficitaria del todo, ¿eh? Aquí es de decir que los ciudadanos están haciendo una buena aportación al servicio, pero es verdad que el servicio actual de recogida es que voy a decir la palabra porque además mis compañeros les hizo gracia y les hizo curiosidad. El contrato que tenemos ahora mismo es pluscuamprecario, es decir, muy, muy, muy precario. Estamos invirtiendo muy poquito en la recogida. En eso estamos muy por debajo de otras poblaciones. Entonces, ese precio se va a incrementar mucho. Se va a incrementar mucho. Pero bueno, habrá distintas variables que van a hacer que se reparta un poquito esa recaudación. Y bueno, esperamos que no sea una barbaridad.
Pues seguro hablaremos en próximas entrevistas, obviamente, de ese contrato, de lo que va a suponer en la prestación del servicio y en qué nos va a repercutir en nuestro bolsillo. De momento, hoy muchas
gracias.
Sobre
todo, hay que ver en qué va a repercutir a nivel de calle, que esperemos que sea mejor que lo que hay ahora.
Claro, efectivamente. Bueno, si repercute ahí, igual nos duele menos lo que se note en el bolsillo, claro.
Efectivamente.
Que pase un buen día. Muchas gracias por habernos visitado hoy.
Igualmente, Lola, gracias.
Radio IBI, en tu dial y a través de internet, www.radioibi.com.